Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12, us informa Judit Caselles. Un avió de Japan Airlines s'ha incendiat a l'aeroport internacional de Tokyo Haneda després de xocar a la pista amb un altre aparell de la Guàrdia Costera. Hi havia 367 persones a bord que han estat evacuades. De moment no s'ha informat del nombre de víctimes, però sí que se sap que encara busquen 4 dels tripulants de l'avió. Els fets han passat a les 6 de la tarda, hora local. L'avió provenia de Shinchitos, a l'illa japonesa de Hokkaido. Segons es veuen les imatges difoses per la televisió pública japonesa HNK, l'avió ha explotat deixant un rastre de flames mentre reduïa la velocitat. Més notícies, perquè el Partit Popular critica les imatges del ninot del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, penjat del coll davant de la seu de Ferraz, tot i que responsabilitza el PSOE perquè creu que el seu partit genera divisió i crispació. Qui n'ha parlat és el president de la Junta de Galícia, Alfonso Rueda, en una entrevista a Ràdio Nacional, on ha dit que no veu bé que els socialistes reclamin al seu partit que condemni els fets quan creu que la formació de Pedro Sánchez s'ha posat de perfil en atacs similars contra el PP.
Son imágenes que no deberían producirse en ningún caso y, por lo tanto, tranquilidad, moderación y no crispación. Pero por todas partes, yo cuando oigo al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, hablar de levantar muros entre españoles, eso es la equivalencia a crispación, división, en fin, todas esas cosas que no deberían pasar. Por lo tanto, no me gustaron nada esas imágenes y lo que pido además es la misma contundencia cuando se produzcan de un lado o de otro.
Amb tot, Rueda no s'ha volgut pronunciar sobre si l'apallissament del ninot suposa o no un delicte d'odi. I amb les dades preocupants de la sequera sobre la taula, la Federació d'Hostaleria de Lleida demana que no es culpi de la situació crítica al sector de la neu. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel del president de l'ENS, Josep Castellarnau, que també s'ha mostrat crític amb les administracions i els ha retret no haver arribat a un acord per la celebració dels Jocs Olímpics d'hivern.
Tinc que pensar que gràcies a aquests canons i a aquesta gent que està treballant tan durament a la muntanya, hi ha tota una gent que pot viure tot l'any al Pirineu. Diríem que tindre tots una mica de cura i respecte a la gent que visquem al Pirineu, que ja comencem a estar cansats de que la gent de fora es fiqui en la manera de viure i de la manera de treballar a la nostra terra.
Sobre l'ocupació dels hotels aquests dies al Pirineu, Castellarnau en fa una valoració positiva. Segons les seves dades, ha estat d'entre el 80 i el 100% fins cap d'any i anirà caient progressivament fins al dia de Reis, un fet que és habitual per la tornada a la rutina. I ho acabem de saber, el jutjat d'instrucció número 11 de Sevilla ha decidit arxivar la causa que investigava la mort d'Álvaro Prieto, el jove cordobès de 18 anys que va morir l'octubre en tocar una catenària ferroviària mentre estava entre dos vagons d'un tren a l'estació sevillana de Santa Justa. En una interlocutòria dictada el 19 de desembre, el jutge conclou que el resultat de les diligències d'instrucció practicades demostren que no hi ha indicis de causa penal i que intervinguessin en la mort del jove de forma intencionada o imprudent per terceres persones. I també s'ha confirmat una nova mort la matinada de Cap d'Any. A Castelló, un noi de 26 anys ha mort després de llançar-se d'un setè pis sota els efectes dels bolets al·lucinògens. La policia ho està investigant com un possible suïcidi induït per les al·lucinacions que provoca aquesta droga. Segons fonts autoritzades, el jove va consumir els bolets acompanyat d'un amic i quan ja estava sota els seus efectes va experimentar un episodi de violència. Va començar a destrossar objectes dins del pis i fins i tot va començar a llançar mobles pel balcó. L'amic espantat va trucar a la policia, que no va poder fer res per evitar la mort. Els agents van intentar dissuadir-lo perquè no saltés, però finalment, cap a les 3 de la matinada, el jove es va llançar del balcó. I una última notícia, perquè 5 dotacions els bombers han extingit aquesta matinada un incendi que ha cremat una planta baixa a Súria, al Bages. El fum ha inundat l'habitatge del primer pis amb una persona afectada per inhalació i el sistema d'emergències mèdiques els ha evacuat. Els bombers han rescatat amb l'autoescala dues persones que s'havien confinat al terrat. I ara els esports amb Pol Corredo Ira.
Debut amb victòria de Rafa Nadal al torneig de Brisbane, a Austràlia. El manacorí no jugava un partit individual des de fa quasi un any per lesió i ha tornat aquest matí a les pistes als setzens de final del primer torneig de l'any contra l'austríac Dominic Thiem. Ho ha fet amb un contundent, en aquest cas 7-5 i 6-1, victòria pel manacorí. De fet, a la roda de premsa prèvia al torneig ja va dir Nadal que se sentia competitiu i avui ho ha demostrat.
I'm happy the way that I am practicing. Of course, I don't have the expectations that I used to have in the past, especially for the beginning.
Diu que no té les expectatives que tenia en el passat, però que se sent preparat per aquesta nova tornada als terrenys de joc. En categoria femenina, Rebeca Massarova ha caigut contra la croata Martic, ha començat amb bon peu l'eliminatòria, però ha acabat caient als dos darrers 7-6, 3-3, 6-3, 6. I recordem, en clau judicial, aquesta hora continua la declaració de Jennifer Hermoso a l'Audiència Nacional pel famós petó de Luis Rubiales i les presumptes coaccions posteriors. Si bé la jugadora ha arribat puntual a la seva cita, programada per les 10 d'aquest matí, els mitjans presents informen que la seva compareixença ha començat amb una estona de retard i que, per tant, acabarà més tard del previst. S'espera que Hermoso ratifiqui la versió que ve mantenint des del primer dia dels fets i que torni a negar que va ser un petó consentit.
Gràcies. Nosaltres tornem a més notícies a la una.
Estàs escoltant Ràdio Estel. Això sí que és començar l'any amb bons propòsits. Ràdio Estel us desitja un feliç any nou.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defense és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defense es pren en còmodes dials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defense de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La caravana fa la parada solidària.
Gairebé 9 minuts que passen de les 12 del migdia. Mireu, d'aquí uns dies, concretament el proper divendres 12 de gener, a la sala 2 de l'Apolo, Empremta Solidària donarà el tret de sortida de la tercera edició del Festival Empremtes, un festival que ja té un recorregut i que aquest 2024 vol fer un salt endavant ampliant el nombre d'assistents, ni més ni menys que 28, i també la seva durada, que serà de 4 mesos. Tot mantenint la seva filosofia de combinar els artistes ja consolidats amb els talents emergents perquè sigui una experiència enriquidora per tots els assistents. Recordem, però, que tots els beneficis d'aquest concert solidari, a més, aniran destinats a la feina imprescindible de l'activista nepalesa Indira Ranamagar i la seva organització Prisoners Assistants Nepal, que lluita per acabar amb la presència de nens i nenes innocents a les presons de Nepal i d'arreu del món, que déu-n'hi-do. Nosaltres avui, a la nostra parada solidària, volem conèixer més sobre aquest concert, sobre com es treballa amb tot plegat. És per això que ja podem saludar el seu organitzador, Esteban Faro. Què tal? Molt bon dia, Esteban.
Hola, molt bon dia.
I també podem saludar una de les artistes que participarà del concert, com és la cantant Raquel Lua. Raquel, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal? Cada
me escondo. Hay un hueco en mí misma. Quería ser lo hondo. 14 flores marchitas. El silencio que me atrapa.
Jo que no soc músic ni entenc de música, Raquel, deixa'm avisar els oients. Jo faig paral·lelismes molt estranys i em podeu dir de tot després, però la que esteu escoltant no és Sílvia Pérez Cruz, és Raquel Lua. Compte amb aquesta veu. Esteban, va, què és això del 12 de gener? Comencem per aquí.
Doncs mira, l'any passat, a la segona edició d'Empremtes, jo sempre, doncs, al llarg de la meva trajectòria professional, sempre he trobat momentets per fer actes solidaris, i quan vaig veure que aquest festival, doncs, estava fent gran, vaig pensar, ostres, també, doncs és una pena que no aprofitem aquest aparador per posar el nostre granet de sorra, no? Llavors vam decidir l'any passat fer aquest concert inaugural i posar de llarg, no?, amb aquest concert solidari. Doncs aquest any tornem a repetir. L'any passat ho vam fer amb la Fundació Migra Studium. I aquest any, doncs, bueno, també com tenim vinculació, doncs personal i amistat amb la gent de Casa Terra, doncs els hi vam proposar amb ells que... Doncs que tots els beneficis hi anessin aquí destinats.
Precisament, per què? Justament no només en Casa Terra, sinó amb aquesta organització, Prisoners Assistance Nepal, per aquests nanos que acaben en presons a Nepal.
Bueno, perquè ells, vull dir, des de Casa Terra són els que tenen tots aquests projectes allà al Nepal i coordinen des d'aquí. Jo també sempre he treballat amb infància i abans de dedicar-me a això... treballar tota la vida amb infància i bueno, també normalment el que acostumem a mirar és, doncs, que siguin entitats o associacions que coneguem de prop, que sapiguem que la feina que fan, doncs, està ben feta, que els diners estan ben invertits, no?, ja que la gent hi participa. Llavors, bueno, a partir d'aquí vaig parlar amb ell, amb l'Alguer, em va dir que endavant, que per suposat, que tota ajuda és bona perquè necessiten doncs molta ajuda en aquest sentit i rei després, doncs, a la recerca d'artistes que vulguin participar i es prestin a venir a tocar, doncs, desinteressadament unes quantes cançons aquell dia.
De seguida parlem de música amb la Raquel i de seguida, Esteban, et pregunto d'on neix això d'Empremta Solidària abans, però per algú que no està, entenc, molt vinculat al món musical com per organitzar no només un concert, sinó un festival com Empremtes. Uh-huh. Què us suposa? Quina feinada hi ha darrere de tot això?
Ui, això és una feina de tot l'any. De fet, encara no ha començat l'edició 24 i ja hi estem posats amb l'edició 25. Bueno, això és feina de tot l'any, de diverses persones que som a l'oficina. I, doncs, bueno, al final... A mi aquest format de festival cicles, no? més cicle que festival, encara que li diguem festival avui a tot, no? Però aquest format cicle, diferents sales, on la gent va veure, doncs, no un cartell molt gran, sinó a l'artista, no? Comprar entrada per l'artista que vol anar a veure. I també, bueno, doncs, aquest any fent molt èmfasi en molta varietat d'estils, de públics, d'edat del públic... Doncs, bueno, això, bàsicament, és feina d'any sencer.
Ara em deies el Festival 25, ja estem començant a treballar, això vol dir que el 24 entenc que està del tot tancant. Quins artistes hi veurem?
Doncs, ui, el 24 tenim, doncs, 28 concerts, de 12 que eren l'any passat i de 7 que van ser la primera edició. I aquest any jo crec que sobretot el canvi està aquí, no?, en artistes... catalans i de tot l'estat. Per exemple, doncs tenim el final de gira de Blau Mut, tenim l'últim concert abans d'una aturada indefinida d'en Masoni, del Jaume, tenim a la Marina Rossell, tenim el Roger Mas, el Manu Guix, però després de la resta de l'estat, doncs també aquest any, doncs, tenim a Marwan, tenim a Sofia Aylar, tenim les Migues, que repeteixen de l'any passat també.
Bèstia, això,
Bueno, i després, pues, el que tu deies al principi, també sempre donant un foradet a artistes emergents d'aquí de la ciutat, la Raquel va ser-hi l'any passat, perquè també, bueno, igual que amb la part aquesta solidària, no, pensem que pels artistes emergents és molt difícil compartir cartells amb alguns d'aquests noms que he dit ara, i bueno, doncs també fer un cop de mà a gent que coneixem, que té talent, que sabem que això pot ser una petita ajuda, un petit impuls a la seva carrera, doncs aprofitem-ho i donem aquest espai.
Clar, em deies, de la primera edició que van ser 7 artistes, després en van passar 12, aquest any 28, quin és l'èxit d'un concert com a Empremta Solidària?
Jo crec que és valentia i risc de l'equip, bàsicament. Al final, el que et deia, no? Aquest format que és més cicle que festival, al final és només afegir-hi, el que passa és que, clar, jo crec que la gran diferència és haver vist que la feina s'ha fet molt ben feta a les dues edicions anteriors i que podíem fer el salt a aspirar a coses més grans amb la convicció de que la feina sortiria per part de l'equip. Llavors, en el moment en què això ho teníem clar i que tenim una estructura sòlida, aquí els que ens juguem els calés, diguem, va ser com ara sí, ara ja podem fer aquest pas, no? I bueno, de moment sembla que anirà prou bé.
Raquel, ara ens ho deia l'Esteban, que hi vas participar també l'any passat.
Sí.
Per tant, una de les consolidades ja amb un concert com aquest. Què és, per un artista com tu, què significa per tu participar en un concert d'aquestes característiques?
Bueno, pues és un pas, una oportunitat, també un desplegament. Bueno, va significar molt perquè, tot i que no era un concert de presentació de cap disc o un final de gira, era un concert normal, la sala Apolo es veia molt, molt bé, va venir molta gent.
La Apolo és una dels clàssics de Barcelona, eh?
Clar, clar, clar.
Imposa?
Molt.
Sí?
Clar, i tant, sí, sí. Molt, molt, molt. Sí. Sí que imposa, sí. Però això és una oportunitat per tastar-me a mi mateixa i també veure què onda amb el públic i de més, no sé, per mi significa molt poder fer concerts així. No és el mateix... Bueno, va ser un concert especial. Mm. I poder també participar d'un concert que organitza amb la persona amb la que treballo, pues, és bonic.
De seguida en parlem de com serà la teva participació en aquest concert. Abans, Esteban, he dit que t'ho preguntaria, t'ho pregunto. Com neix Empremta Solidària?
Doncs això... Ui, he perdut els cascos. Això que t'explicava abans, al final neix per una inquietud meva, bàsicament, d'això, el que deia, no? De veure que algú s'està fent gran, que algú té certa repercussió mediàtica... Bueno, ens heu trucat avui per venir a parlar d'això, no? Veure que podem ajudar, que això, no, sobretot, que a nosaltres, com a empresa i com a festival, no ens resta, perquè al final no ens hi juguem res. Bueno, nosaltres posem les nostres hores de feina, que això també s'ha de posar i és un cos, la nostra aportació, diguem. Però també saber que quan vaig començar a demanar artistes que volguessin venir a tocar el concert solidari, de seguida vaig tenir una gran resposta, no? Llavors, si els músics estan disposats, nosaltres tenim inquietud, hi ha entitats que ho necessiten, doncs ho hem de fer.
El cert és que la música catalana estarà molt present a l'escenari de l'Apolo, ara ho dèiem, que em contesti qui vulgui dels dos, o igual teniu visions diferents respecte a tot plegat, però per què el món de la cultura i sobretot de la música s'associa molt a això, a causes solidàries? Perquè sol anar lligat, quan es fa una cosa solidària hi trobem música, sempre.
Sí, mira, no m'ho havia preguntat mai, això, eh? Jo crec que una de les maneres que tenim de que funcionin aquests actes i que de fet de que la gent s'engresqui, sí, per una part, no? És aquesta de que sigui una cosa festiva, no? Jo crec que també jo el que estic veient també els últims anys és que les ONGs, les entitats han abandonat també una mica el discurs una mica victimista, no? I una cosa com demanar des d'un punt de vista més esperançador, i doncs això també jo crec que ajuda, i després també, bueno, doncs per la pròpia visibilitat que tenen els artistes i poder de convocatòria, diguem, no? Perquè al final pugui ser un esdeveniment exitós.
Raquel?
Bueno, jo penso també que la música és quelcom que ens acompanya sempre. És algo molt antropològic que viu amb nosaltres. La manera de comunicar-se, també la manera de commoure. Una cançó et pot fer plorar o ballar. Llavors té un gran poder de comunicació. O sigui, tota la tradició oral de cançons té molta potència. Té sentit que vagi lligat.
Canción en tiempo revuelto para explicar al corazón que es verdad y en que me miento en este gran salón de la razón, salón de miedos y lunas, dunas de dudas y un sol.
Raquel, ¿cómo será la teva participació en un concert com aquest?
Pues, per sort, he tingut l'oportunitat de col·laborar moltes vegades amb Casa Terra i ho sento com una petita família. A més, la història de la Indira em commou molt, em fa com trontollar moltes coses, l'admiro moltíssim. Llavors,
per qui no la conegui, Raquel, qui és la Indira?
La Indira és una dona del Nepal, que tot i les dificultats de ser dona a un país així, amb aquestes circumstàncies, ha sigut capaç de tirar endavant, i no sols ella, sinó que ha aconseguit que molts peques no estiguin en una situació devastadora, perquè el que passa al Nepal és que, per exemple, si una dona és encarcelada amb els fills petits, i aquests fills neixen i es crien a les pròpies càrcels. És molt bèstia. I allà, pues, abusos, drogues... Bueno, no, per suposat, no hi ha una escolarització. Llavors, la Indira ha fet escoles... crec que fa activament moltes coses bones pel món.
Parlant de la teva música, Raquel, tu et defineixes com a cantautora. Continua tenint el seu públic, la cançó d'autor, o cada cop menys? Ha quedat una mica relegada?
Jo crec que ha canviat molt aquest concepte. Jo em defineixo com a cantautora en tant que canto les cançons que són de la meva autoria. Clar, i això és molt ampli, perquè sento que abans cantautora era un gènere...
Era molt cançó protesta, no?
Cançó protesta jo ho associo molt, jo què sé, potser és prejudici meu, però a Aute, Ismael Serrano, saps? Aquest, Rosana... I crec que ara és que ha variat molt. Jo sóc cantautora perquè canto les cançons de la meva autoria.
I per conèixer-te una mica més, Raquel, si no tinc mal entès, tu vas estudiar filosofia?
Sí.
Com arriba una filòsofa a ser cantautora?
jo sempre he tingut inquietuds musicals, però sí que és cert que la filosofia m'atrapa molt, i jo no tenia contemplat per res seguir el camí de la música.
Això influeix en les teves lletres o no?
Molt.
Sí?
I a la meva vida, clar. Sí, clar, sí. Clar, bueno, qualsevol cosa que t'apassiona és com una gota de vermell dins un got d'aigua, saps? Te tinye. Però això, jo no hi pensava seguir aquest camí, però... Bueno, jo tenia el meu grup de música a l'escola, i feia música amb els amics, i després, més tard, em van donar una beca que ens va apuntar un amic meu, sense dir-m'ho, ens la... Abans de donar aquesta beca, havíem de fer un càsting i el meu amic es va retirar i vaig anar jo sola, en plan... Bueno, a ver qué es esto, ¿no?
Bien, ¿qué pasa, no?
I em van agafar. Llavors, em van donar aquesta beca i allà vaig dir, ostres, això m'agrada molt. I ja està, aquí estem.
Es pot viure només d'això?
Es pot viure només d'això, però és un camí bastant dur. Jo sóc molt partidària de compaginar diverses coses en general. O sigui, tenir com dos mons em sembla interessant. És molt dur i també depèn de quin nivell estiguis. Per a Rosalía, pues, sí. Evidentment no. Bueno, també és molt dur, penso igual. Però econòmicament és bastant tralla. És un món on has de lluitar i està molt actiu mentalment i físicament tota l'estona.
Si no m'equivoco, Raquel, tres discs sota les teves esquenes?
Dos.
Dos.
Dos,
dos discs.
I mig.
I aquell mig que va ser en pandèmia, pot ser?
És sí, aquest? Un EP, sí.
Uh-huh. Concerts, a part d'aquests solidaris a l'Apolo, t'hem pogut veure molts escenaris de Catalunya, no? I tot conseguido? És a dir, ja t'has plantejat aquest... Bueno, el que volia, ja ho he aconseguit, que és arribar al món de la música i poder viure això.
Sí, o sigui, també... A veure com explico això. Crec que mesuro molt les expectatives i valoro molt el que tinc al present. Uh-huh. O sigui, jo tiro cap endavant a saco i fins on arribi, però clar, o sigui, sí, i t'ho he aconseguit perquè estic molt agraïda de tot el camí, de tot lo bo. És difícil, eh? O sigui, no és todo de roses, perquè això és un món difícil, però sí, o sigui, jo em considero molt afortunada, sí.
Projectes en ment?
Sí, sí, ara estem fent un nou espectacle que, a diferència dels altres, té com un recorregut literari.
Mhm.
I em sembla que serà bonic. El farem el 11...
11 de febrer.
11 de febrer al Casinet. Sí, al Festival de Bernassans.
Boníssim. Et deixo descansar la veu perquè has portat una guitarra i no et deixaré marxar d'aquí sense que et cantés alguna coseta. Abans, Esteban, entrades, què? Queden o no queden? Com va això?
Queden.
Sí?
Queden i...
Queden, però enfanyeu-vos, eh?
Sí, i volia aprofitar, perquè bueno, hem parlat dels artistes que estan dintre de tot el cicle,
sí.
Però just aquest migdia es publicarà el cartell definitiu, perquè hi ha hagut una incorporació a última hora d'aquesta empremta solidària, i, bueno, així per dir-ho ràpid, però tenim a la Júlia Blum, a la Q, al Gravo, al Roger Padrós, a la Raquel Lua, al Ferran Exceso, la Magali Sare, a Classe B, al Xavi Fornaguera i la Paula Valls, que s'ha apuntat a última hora.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, llavors, bueno, faran...
Estem parlant, d'entre tots ells, que són boníssims tots i totes, estem parlant de Roger Padrós, una persona que podria anar a Eurovisió.
Que podria anar a Eurovisió, sí. Sí, sí, això, per això ho teníem tancat abans. Això ha sigut una sorpresa. Però sí, perquè ens coneixem ja fa temps, també. I també entre oficines, que és l'oficina que treballa amb ell. Llavors, bueno, pues, mira, tota aquesta gent que suposo que al final farem doncs un parell de cançonetes uh-huh. per artista, i la veritat és que serà una nit bastant variada, perquè hi ha molt cantautor, però el que dèiem, no? Alguns amb bases més electròniques, més modernes, altres uh-huh. a guitarra i veu, i serà una cosa variadeta, la veritat.
Et preguntava per entrades, l'espectacle que és el 12 de gener a la sala Apolo de Barcelona, em deies que en queden, com ho fem per aconseguir-les?
Doncs empremtes.com i allà teniu tota la informació i el link de les entrades, així que allà mateix podeu trobar-les.
Raquel, què, aquesta guitarra?
Vinga, va.
Som-hi?
Som-hi.
Va.
Ja no cau, però ressona l'eco. Tot ja s'ha acabat, però jo encara hi penso, en els records i en tot allò que subtilment ens enlairava.
com l'infant que puja a l'arbre i s'entrebanca amb un crit que deixa la gola esquinçada, com el plor, com el dolor sota els genolls que pesa l'ànima. Torna, torna tot allò que la pluja escombra, torna el dol, l'aixafogor de pensar més del compte. I porta'm, porta'm arranjada a les teves tares per si algun dia sents fred. Porta'm a la memòria, porta'm a la memòria, porta'm a la memòria, porta'm a la memòria. Com el llampec que busca la cova o l'arbre, amb l'impuls molt ferm de buscar qui s'amaga, com un suís darrere el fum que busca en llum en llavis d'altres. Com l'arrel de l'arbre que està soterrada en els records, en el ciment constant batec de la talsó de l'enyorança. Torna, torna tot allò que la pluja escombra, torna dol, l'aixafogor de pensar més del compte. Porta'm arranjada a les teves tares per si algun dia sents fred. Porta'm a la memòria, porta'm a la memòria, porta'm a la memòria, porta'm a la memòria.
Hòstia. Que mira, mira, mira com estan allà a la peixera.
Moltes gràcies.
Esteban, no sou tots dos, eh? Déu-n'hi-do quina veu que podeu sentir, entre d'altres, el proper 12 de gener al Teatre Apolo de Barcelona. Teniu les entrades, a més, per una causa solidària com la d'Empremta Solidària, empremtes.com. Esteban Faró, Raquel Lua, moltíssimes gràcies per venir a presentar-ho avui aquí a Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Es casi todo lo restante. ¿Dónde queda mi norte? Si mi resorte salto en la orilla de los pesares más hondos, silbones y rotos que tengo yo en mí. Cuando el alba se acerca y las luces me muestran lo oscuro de mí. Otros lares, puedo partirme los sesgos, siempre las mismas verdades ahí, siempre los mismos lamentos, ningún pensamiento puede fundirse con el sosiego, insomnio entra en las noches.
Ràdio Estel.
Ja tens el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana? Aquest 2024, viu-lo amb nosaltres. Un calendari temàtic amb la resposta de l'Església a la crisi climàtica, amb imatges espectaculars de paisatges i elements propis de la creació. I una cita de Laudate Deum, la darrera exhortació apostòlica del Papa Francesc. Un calendari de paret editat pel Centre de Pastoral Litúrgica. Troba'l gratuïtament al número de Nadal del setmanari Catalunya Cristiana o per només 6 euros al 93 409 27 70. Viu el 2024 amb nosaltres. No et quedis sense el teu calendari.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, Sense Distància, amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Sis minuts i escats que passen de dos quarts d'una del migdia. Ara és moment, en aquest nou any, en aquest nou mes, en aquest retorn als directes aquí en aquesta casa Ràdio Estel, de tornar a obrir les portes de tot un clàssic del viure en salut. Espai que tenim aquí als matins a Ràdio Estel, que forma part dels continguts de la caravana, moment en què Joan Trias surt a respirar una miqueta enmig de les seves 6 hores de directe, ja ho sabeu, aquest marató de ràdio en directe que fem als matins, i ja ho sabeu, cada dia, de dilluns a dijous, avui és dimarts, ja ho sé, però ve a ser com un dilluns, perquè ahir era festiu. Aquí em teniu portant endavant aquest espai, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Marnis. Aquests són els que porten endavant aquest espai i els que ens ofereixen tot un catàleg meravellós de productes que venen en ajut de la vostra salut i el vostre benestar. Que desitgem, que comenceu l'any de la millor manera possible, però no ens enganyem, sempre hi ha alguna coseta, sempre hi ha algun... Quan no és un all, és una ceba, i sempre hi ha cosetes que es poden fer una mica a la guitza, doncs aquí estem nosaltres per tractar d'ajudar-vos. Sabeu, que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la una del migdia. Fins a la una del migdia dura l'espai, però les portes dels nostres mitjans per rebre els vostres missatges estan obertes 24 hores. Ara de seguida connectarem amb el nostre doctor de referència, el doctor Jacinto Valverde, i tot el pack que és ell mateix, en si mateix. Saviesa, elegància, humor... Com sempre, entrarà en directe. No sé si està per Madrid, ara li preguntarem, perquè tal vegada està fora en aquestes dates. Doncs ja sabeu que podeu contactar per explicar-nos el vostre cas, com ho podeu fer, us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Aquestes nou xifres, aquestes nou xifres que són una clau que us obren les portes del viure en salut. Aquest espai és per vosaltres, concebut, pensat, executat per vosaltres, pels qui ens escolteu, obert a respondre, ja ho sabeu, els vostres dubtes de salut i de benestar. Per tant, ens podeu i ens deveu enviar una nota de veu, aquest número de WhatsApp, us el recordo amb tota la tranquil·litat del món, el 663-99-30-62, 663-99-30-62. Aquest és el número, aquí consultes, tot el que vulgueu, dubtes, curiositats, si voleu també, no tenim manies, el que vosaltres vulgueu, nosaltres encantats d'escoltar-vos o de llegir-vos. Què preferiu, enviar un correu electrònic? Us el recordo, lacaravana@radioestel.cat, escriviu, ens exposeu el vostre dubte o pregunta i estarem encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Ai, arriba el moment, després d'uns quants dies
d'estar separats, de no escoltar la seva veu que tant transmet. Moment de saludar el doctor Jacinto Valverde, que ya nos está escuchando. Buenos días, doctor.
¿Cómo te va, Rafa? Feliz año, lo primero de todo.
¿Cómo te va? ¿Cómo están las máquinas? Lo primero de todo.
La máquina funcionando todavía.
Bueno, tal vez con algún desajuste navideño, podríamos decirlo así.
Sí, bueno.
Pero funcionando, doctor, funcionando. La verdad es que muy bien. Yo estoy contento de haber vuelto. Pensaba que lo llevaría un poquito peor porque ha sido una desconexión grande, lo cual es necesario, por mucho que nos apasione la radio y lo que hacemos. Nos fríe un poco las neuronas porque este oficio es de pensar mucho y de crear mucho. Pero no, lo estoy llevando la mar de bien y la verdad que con ganas de volver a saludarte, Jacinto, y de ponernos al servicio de los oyentes como siempre. ¿Te pillo en Madrid o dónde? ¿O por dónde estás?
Pues no, me pillas ahora mismo de camino hacia Córdoba.
¿De camino hacia Córdoba, eh?
Sí, porque, bueno, he estado con parte de la familia política en unos días de vacaciones y ahora los últimos días, que es esta semana, los paso con mi madre.
Perfecto.
En Córdoba.
Que todo...
Tiene derecho a verme.
Hombre, claro, por supuestísimo que sí. Las madres, yo también tengo a la mía lejos, la mía vive en Castellón, no he podido ir a verla. Tenía la intención, pero no, al final no ha podido ser, y te entiendo perfectamente. Y además me parece muy bien esto que me explicas, unos días, hay que ser equitativo, unos días con la familia política, que se pueden llevar unos días, y otros días con la familia propia, que es otro rollo. Fantástico, oye, pues qué alegría volver a escucharte, que puedas seguir descansando unos días más. De todas maneras, tendremos el privilegio y el gusto de molestarte un poco estos días, aunque sigas de vacaciones, pero el espacio...
Encantado de estar contigo en tu emisora. Perfecto. Y con todos los oyentes, fieles oyentes, para empezar el nuevo año, bueno, pues intentando que todo el mundo tengamos un poquitín más de salud, ¿no?
Genial, pues este es el propósito del espacio. Ahora pasaremos a las consultas de los oyentes, que se han ido acumulando también estos días, porque por suerte el correo electrónico especialmente no ha parado. Estarás conmigo, Jacinto, que tenemos noticias de las gripes. Las gripes que a veces... Yo, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero también hay mucho COVID encubierto, ¿no? Que parece que la gente, como ya no es tan fuerte ni mucho menos, ¿no? Pueden aparecer síntomas que son similares, etcétera, no lo sé. Pero bueno, pongámonos en que son gripes, que hay muchísimas, las hay intestinales. Aquí en la radio tuvimos una pasa antes de vacaciones que dejó a media plantilla cao. Pero yo tengo la sensación de que a nuestro alrededor, ahora mismo, hoy en día, 2 de enero del 2024, todo el mundo tiene a dos o tres que está medio engripado o engripado entero. Entonces, no sé qué les podemos decir.
Por supuesto, o sea, vamos a ver. El otro día me llegó a mí una noticia de que el 50% de España estaba enferma por cuadros víricos, la mayoría de ellos de origen catarral, ¿no? Sí. Y esos son los que se diagnostican o los que se quieren hacer el test.
Sí, sí.
Que hay muchos que dicen, bueno, yo como tengo un cuadro de catarral, me da igual que me da lo mismo, ¿entiendes? Uh-huh. Pero sí es cierto que este año, sobre todo, ha habido un incremento importante de gripe A. Uh-huh. Y bueno, que ahí está, y por supuesto de coronavirus.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué ha ocurrido bajo mi punto de vista para que haya habido esta afluencia? Bueno, que el año pasado todavía seguíamos un poco con las medidas COVID, ¿vale?
Uh-huh.
La gente no se reunía mucho, se hacían test preventivos antes de, seguían con la mascarilla, etcétera, etcétera. Entonces no hubo esa eclosión que este año ha habido, porque ya hoy, en este año, nadie ha llevado una mascarilla, nadie se ha hecho un test, la gente estaba catarrada y le daba exactamente lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, sí.
Y a eso únele que llevamos... Bueno, pues no, ya hemos tenido mucho contagio del año pasado a este en cuanto a esa eclosión de virus respiratorios, y nuestro sistema inmunitario pues estaba un poco verde en cuanto a formación de anticuerpos.
Claro.
Mételo todo en una buena batidora y te sale el problema que ha salido este año. Yo no conozco a nadie que no conozca hermano, primo, cuñado, abuelo, madre, amigo, con algún cuadro de vías respiratorias en ese año.
Y han habido bajas en las cenas familiares, ¿eh? Yo creo que en todas las cenas familiares han habido bajas. Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver qué les podemos recomendar, Jacinto.
Bueno, que no olviden estas medidas COVID, sí, que son las únicas útiles, sobre todo la mascarilla, por favor. Si usted tiene síntomas, me da igual que sea catarro común, que gripe A, que gripe B, que coronavirus, lleve su mascarilla, por favor, sí, para evitar contagio.
De todas maneras, el otro día escuchaba una entrevista, yo no sé si era un farmacéutico, bueno, alguien entendido, ¿no?, de estas cosas o con cierto cargo que controla, y decía que como mínimo, hemos incorporado la mascarilla a la cultura. Sí que es cierto que no de manera habitual, pero que ahora, hoy en día, cuando la gente tiene ciertos síntomas, sí que hay una tendencia a ir a la farmacia y pedir una mascarilla para intentar proteger también a las personas, ya sean familiares, compañeros de trabajo, otras personas. O sea que, vale, que el precio ha sido una pandemia mundial, ¿no? Pero como mínimo, ahora mismo, yo creo que la gente sí que tiene esta reacción primera de utilizar la mascarilla para no propagar, por lo menos.
Sí, se ve algo más.
Se ve algo más.
Yo creo que se ha quedado totalmente insuficiente en esta época del año, ¿no? Uh-huh. Entonces, por favor, por no contagiarse, si ya no quiere usted contagiarse, no contagiar a los demás. Uh-huh. Pues póngase la mascarilla si tiene algún síntoma. Si es persona sensible, tiene que ir a un local donde esté mal ventilado y vaya a ver mucha gente, póngase la mascarilla también para evitar que ser contagiado. Lávese las manos con mucha asiduidad, en sitio donde se pueda ventilar la habitación, ventílela, y intentar guardar, si se puede, la distancia de seguridad. Y desde el punto de vista de la complementación alimenticia,
venga,
pues esos dos complementos que podemos recomendar desde los 4 años de edad, sí, hasta nuestros mayores. Para los adultos, el Propolvit Defense, sí, y para los niños, el Protect Junior.
Vale.
Propolvit Defense, un vial por las mañanas, hasta que termine el invierno como poco. Vale. Para los niños de 4 a 12 años, medio vial de Protect Junior. A partir de los 12 años, un vial de Protect Junior también hasta que acabe el invierno, ambos de Marnis.
Los productos de Marnis que están a vuestro servicio, a vuestra disposición, que los podéis encontrar, y en este caso, en esta, podríamos decir, pues oleada de gripes por los motivos que nos comentaba Jacinto, él decía 50% de España engripada. Pues imagínate si deberían los de Marnis dar salida a estos dos productos que nos ha recomendado Jacinto, ¿no? El Propolvit Defense, un vial por las mañanas, recomendado para los adultos sobre todo, y para los niños de 4 a 12 años, el Protect Junior medio vial de 4 a 12 años y el vial entero a partir de los 12 años. Pues esta primera recomendación, yo creo que de servicio público, de carácter universal, ya la tenemos hecha. Yo os recuerdo que los productos que ens recomana Jacinto Valverde, el nuestro doctor, els podeu trobar, això és molt important, són productes de proximitat, herbolaris para farmàcies i farmàcies. La seva pàgina web, la que continueu tenint disponible, sempre és molt interessant, perquè tenen allà catalogats tots els seus productes, veieu la àmplia gamma de productes i serveis que donen, però sobretot, la nostra recomanació des d'aquí, des de Ràdio Estel, des del Viure en Salut, des de la Caravana, és que acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança també, Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en Salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Aquesta és la via de contacte, 663-99-30-62, per als vostres missatges de veu o missatges per escrit. Però missatges per escrit també poden arribar al nostre correu, lacaravana@radioestel.cat, i és el caso de las consultas que tengo aquí preparadas para que Jacinto nos dé recomendaciones y respuestas y nos recomiende complementos alimenticios, maneras de prevenir las dificultades que vosotros nos comunicáis. Por ejemplo, empezamos por Marta, que nos escribe desde la provincia de Tarragona y expresa que le gustaría saber qué recomendaciones tiene el doctor para lograr un buen descanso. Yo le he querido, ya sé que es un tema recurrente, pero me parece que de cara a comenzar el año y a estos buenos propósitos, sabemos que como catalans y españoles, podríamos decir, cualquier persona aquí en esta, digamos, la cultura ibérica, no somos muy de cuidar mucho el descanso, ni los hábitos sanos, podríamos decir así. Así que me parece que aquí todos invitadísimos a hacer un propósito. De esto tiene mucha culpa el prime time televisivo,
por supuesto.
Que es tardísimo.
Pero el prime time va acorde con los horarios de la gente.
Sí, es un pez.
Es que el prime time marca el horario de sueño de la gente.
Es un pez que se muerde la cola.
Está muy bien, ¿no?
Al final, un pez que se muerde la cola y no nos ayudamos nadie, ni la tele ni los espectadores. Entonces, una cosa fantástica, bueno, no sé si es fantástica o no, pero... Yo ahora ya me he quitado un poco, ¿eh? Pero yo recuerdo de soltero, esto estamos hablando del Pleistoceno, ¿vale?
Menos lo...
Pleistoceno tocando con el Jurásico. Entonces,
ahora yo lo dejaría en el Jurásico Superior, ¿no?
Jurásico Superior, sí, en la parte en que ya faltaba algún dinosaurio. Bueno, ya iban faltando, cuando pasaban lista ya decían, y el Velociraptor se ha extinguido, vaya por ello. Bueno, entonces... en la tele por la noche poco, algún programa que me interesaba así que me enganché más, pero yo era muy radiofónico. Y la radio es fantástica porque te acompaña, estamos hablando de la soltería, ¿eh? Si duermes en compañía hay que tener un respeto a la persona que te acompaña y tal. Pero es fantástica porque te induce como a un sueño, a mí por lo menos mis recuerdos son estos, como a un sueño que te va cogiendo y te quedabas frito con la radio, al final se perdía el auricular, en fin, las cosas. En fin, que al final, Marta, de Tarragona, quiere interesarse, buen propósito, Marta, por descansar de manera más correcta, de manera más eficiente y conciliar el sueño que sea reparador. Por lo tanto, vamos a recordarle, Jacinto, si te parece, tus recomendaciones habituales, que a mí ya sabes que soy fans, como diría Belén Esteban, y luego también pues alguna recomendación de productos de Marnis, que también los tiene para ayudar con esto.
Hombre, vamos a ver. Lo primero que deberíamos de hacer... cualquier español que se precie y que pudiera hacerlo, ¿vale? Sí. Es cambiar nuestros horarios. Sí. O sea, vamos a ver, tú no puedes cenar a las 10:30, 10:30 de la noche.
Unos callos.
Claro, porque luego no te vas a poder ir a la cama antes de esa hora. Claro. Bien, es verdad que es difícil la conciliación trabajo-familia en este país. Ajá. Muy complicado, sí, ¿eh? Sí. Porque los niños salen tarde de los colegios y tienen actividades más tarde todavía. Ajá. Llegan a casa, las tareas, los baños, la cena, y cuando uno ya puede dedicarse a tiempo a uno mismo, se planta a las 10 de la noche. Eso es muy complicado, esa conciliación. Pero si pudieras hacerlo, lo ideal sería adelantar la cena entre las 8 y las 8:30 de la tarde, ¿vale? Sí. Para luego poder irte a la cama ya perfectamente con la digestión hecha.
Ay, sí.
Si se pudiera, ¿vale? Eso para ahí. Vale. Luego, lo que sí puedes hacer es, por ejemplo, que pueda mantener una temperatura agradable del dormitorio. Uh-huh. Ni muchísimo calor, ni muchísimo frío. Pues entre los 17 a 20 grados, cada uno lo que le guste.
Exacto.
¿Vale? Humedad. En Barcelona no tenéis el problema ese. En Madrid es muy seco, ¿vale?
No.
Pues eso se subsana poniendo un barreñito con agua delante del radiador. Uh-huh. Para que vaya evaporándose y humedezca un poco el ambiente.
Muy bien.
Luego... tejido de la ropa de pijama y el mismo tejido de la sábana de la cama, que sea un tejido transpirable, natural, cómodo, ¿vale? Que ya esté más o menos usado, que no sea cómodo.
Sí.
Colchón, pues eso, que no sea como nosotros del Jurásico Superior, que sea un poquito más de la era moderna, ¿no?
Vale. Sí, sí.
Y la almohada, la que a cada uno le vaya mejor.
Sí, sí.
Luego, la habitación lo más oscura posible y nada de llevarte tablet, ni teléfonos móviles,
prohibido.
Ni televisiones, ni nada. Si quieres leer un poquito, una luz indirecta para que te pasaba a ti con la radio, para que te vaya induciendo el sueño.
Ay, sí.
Y después de todo esto, nos podemos ayudar de la melatonina. La melatonina es la sustancia que cuando empieza a caer la luz solar, tu cerebro invierte el proceso de fabricar serotonina y se pone a fabricar melatonina, que te va a inducir el sueño.
Ay.
Hay muchas personas, por las circunstancias que sean, no fabrican la suficiente cantidad, le podemos ayudar. Marnis tiene un producto que se llama Melatovit, que viene en cápsulas, y podemos tomar una o dos cápsulas media hora antes de irnos a la cama a dormir.
Pues vaya catálogo de recomendaciones acertadas, coherentes, sensatas, podríamos decir, de Jacinto Valverde para mejorar, pues eso, el momento de ir a dormir, que sea apropiado, que nuestro cuerpo perciba perfectamente la comodidad, que se deje llevar, que pueda descansar perfectamente. Y para las personas que ya tienen los malos hábitos adquiridos, que los pueden mejorar y que a lo mejor tienen este puntito de que la melatonina no les llega en el momento justo, el producto de Marnis, producto estrella para un buen descanso, Melatobit. Cápsulas, ¿eh? En este caso son cápsulas, una o dos, media horita antes de ir a dormir, y eso te va a ayudar a que te sientas, pues eso, que como el sueño poco a poco te invade y tienes un descanso reparador. Entonces, bueno, es que con este reencuentro nos hemos comido los minutos, pero sin darnos cuenta, los hemos fagocitado.
Ya vendrá muchos más.
Sí, por supuesto, será por... Tenemos tiempo, Jacinto, de explorar, de explorar las dudas. Pero venga, vamos a dar respuesta rápido a Joan de Girona, sí, que dice, resumo el correo porque él lo detalla un poco más, pero básicamente dice que tiene molestias en huesos y articulaciones, que esto es un rollo. Entonces, él se interesa cómo puede mejorar esta circunstancia. Molestias en huesos y articulaciones.
Venga, rápido. Controla tu peso, fundamental, ¿vale? El aumento de peso es directamente proporcional a los problemas articulares. Así que controla tu peso. Vale. Ten actividad física, eso no quiere decir que hagas deporte si no lo has hecho. Actividad física es pasear, caminar,
sí, ir a andar,
bicicleta, caminar. Eso viene fundamental. Mm. Haz una dieta equilibrada, por supuesto. Mm. Y ayúdate de un complemento alimenticio que debes de tomar todos los días sin necesidad de descansar, que se llama Artrohelp Forte.
Perfecto.
Artrohelp Forte son viales, ya sabemos que el vial es un frasquito pequeñito que contiene el producto de forma líquida, uh-huh, que agitaremos antes de beberlo.
Sí.
Un vial diario de Artrohelp Forte.
Perfecto. Agitar antes de tomar Artrohelp Forte para mejorar estas molestias en huesos y articulaciones, y también, evidentemente, sin olvidar el puntito de ejercicio físico, que no hace falta ser, que te diré, Arnold Schwarzenegger o Rocky en Rocky 3, ¿no? No hace falta que te machaques tanto, sino te vas a caminar, haces un poquito de ejercicio. Ese trayecto que normalmente haces en autobús, pues lo haces andando. Esto te va a ayudar también a que tu cuerpo esté en perfectas condiciones. Y también este producto estupendo, como todos los productos de Marnis, Artrohelp Forte, viales, bien agitaditos, te lo bebes uno al día y te va a ayudar muchísimo, estimado oyente, Joan, y cualquier persona que nos esté escuchando que se identifica. Venga, doncs, y con esto y un bizcocho casi llegamos a la una, pero por lo tanto me queda recordaros que los productos que ens recomana el doctor els podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. Podeu també consultar la pàgina web de Marnis, molt fàcil de trobar, molt intuïtiva, molt maca, on tenen allà catalogats tots els seus productes, però sobretot acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Jacinto, a retomar la ruta hacia Córdoba.
Exacto.
Ja mañana, perdón. Te saludaremos desde allí. Sí, todo va bien, y nos vas contando cómo encuentras la ciudad y cómo te vas sintiendo. Muchas gracias por este ratito en medio de tus vacaciones.
Un abrazo, pasarlo bien.
Un abrazo. I vinga, nosaltres que estem a punt d'arribar al punt de la una del migdia, farcits com esteu, de consells per part de Jacinto Valverde, el nostre doctor de capçalera, doctor de referència. Mira, meravella, quin gust comptarà amb ell. Per portar millor la vostra salut i el vostre benestar, ara de seguida el recull informatiu en el butlletí que ens faran la Caselles i el Corredoira, parlant d'actualitat general, Catalunya i el món, i també dels esports. I després tornarà el Trias per la darrera hora de la caravana. En aquest cas, serà com si fos un dilluns. És dimarts, eh? No us oblideu. Sembla dilluns, però és dimarts. Tot i que aquí us despistarem una mica més, perquè tindrem Maria Voronkova, directora d'escena i divulgadora musical, per divulgar-nos el que sempre fa ella, aquest punt de l'òpera amb la gràcia que la caracteritza. Després connectarem amb la Olma Giró, que va cap a la Fira de Sant Tomàs, la fira aquesta de Nadal que tenim a Gran Via, una fira fantàstica per també passejar aquests dies, a veure què ens explica d'allà. I després rematarem l'estona llarga de ràdio, les 6 hores de la caravana, amb servidora de vostès i una mica de Foro Cotxes, que ara ja fa dies i tenim ganes. Doncs fins després del butlletí, que tornarà el Trias, això és La Caravana.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Si Ràdio Estel és la teva emissora, que es noti. Baixa't la nostra app i presumeix de ràdio. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.